Arriba 9 minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda i com cada divendres és hora d'obrir la nostra food truck, els nostres fogons, avui però amb un convidat estrella. Ell és en Sergi Company, més Sergi de Maià, més conegut com a Sergi de Maià, dèiem, Sergi Company, sí, és així, Sergi.
Exacte.
Ara m'estava fent un lío jo mateix. Per, sí, què, per què això?
Mira, això fa molts, molts anys, el 2002, sí, jo estava dirigint un restaurant que es deia Reno, el mític Reno, al carrer Tosset, sí, i jo tenia 22 anys. I els creatius d'allà em deien, Sergi Company Castells, no ho entendrà molt, has de pujar a Sergi Company, jo amb mon pare no tinc relació, i vaig dir, hòstia, no pot ser això. Aleshores em van dir, què és el que més t'agrada del món? Dic, Vilanova de Meià, el meu poble.
Veus?
Sergi de Vilanova, Sergi de Meià, t'agrada? Dic, m'encanta. I ara tothom em coneix més o per Sergi de Meià i el poble em coneixen per el Sergi de Caltapis. Aquestes
veus?
Coses...
tres noms, poca
tres
gent
noms,
té tres noms.
Tres noms.
Va, per ser en Sergi de Meià, cuiner, impulsor de la Fundació Coma de Meià, però també co-creador del moviment Kilòmetre Zero Slow Food a Catalunya. La seva essència com a cuiner és la de portar la terra al plat i es basa en l'estacionalitat i en receptes clàssiques. Fa uns anys també va ser premiat amb numerosos reconeixements, sí, per al seu restaurant homònim a Barcelona, i és per això que per conèixer doncs avui la cuina d'aquest chef l'hem convidat avui a la caravana. No t'ho he dit, Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi, ets co-creador d'aquest moviment Kilòmetre Zero Slow Food. Per la gent que no ho conegui, què és exactament l'Slow Food?
Slow Food és un moviment que neix a Itàlia, als anys 80, en Carlo Petrini, el seu fundador. La història, aquesta història tan bonica, era que tornava de viatge a parar un dels seus restaurants favorits a menjar-se els pebrots d'aquella regió, i va tastar els pebrots i va dir, hòstia, aquests pebrots, i li va preguntar al propietari del restaurant, escolta, què ha passat? Diu, no, mira, que ara han arrencat els pebrots d'aquí, planten tulipes, bulbs de tulipes, i els pebrots els planten a Holanda. Llavors s'ho envien, no? I allà va néixer aquest moviment internacional de salvaguarda de la biodiversitat, de la cultura gastronòmica, de la cultura pagesa i moltíssims altres projectes. I després d'aquí va anar estenent-se com una taca d'oli, que dic jo, fins a crear infinitat de convívies, que són els com diria, els clubs de Slow Food, que són totalment independents de la central. O sigui, no hi ha unes directrius, evidentment, però qualsevol persona pot fer un convívia si reuneix aquestes condicions. I el 2007 ens vam reunir uns quants cuiners, bueno, tres cuiners i una cuinera, quan jo dirigia el Montvínic i el Valentí Mungai. Ostres, ens hem de dir d'alguna manera, perquè clar, som uns cuiners que fem alguna que és diferent, treballem directament amb productors, seguim l'estacionalitat, estem molt implicats amb la vida rural, amb la vida dels pescadors, i el Valentí, o sigui, Kilòmetre Zero us agrada? I ostres, ens encanta! I després vam estar debatent si ho registràvem o no, i vam ser una mica tontos, perquè hauria funcionat molt bé això de registrar-ho.
Per tant, Slow Food i Kilòmetre Zero és sinònim.
És sinònim, exacte.
Sí,
exacte. Pensa que El que defensa el moviment Slow Food és això, o sigui, la biodiversitat, la cultura gastronòmica de cada regió, a part de fer moltíssims projectes internacionals d'ajudar a la pagesia a Àfrica, a Sud-amèrica, per incentivar pues, que la gent segueixi cultivant les mateixes verdures, les recuperen varietats. Tenim una cosa molt maca que és l'arca del gust, on es van introduint productes que estan en perill d'extinció. Per exemple, a Catalunya en tenim diferents, no? Però jo què sé, l'escarola perruqueta, la mongeta del ganxet, que ara la veiem molt, sí, molt d'això, doncs va ser gràcies al moviment Slow Food que es va poder salvaguardar, perquè s'incentiven els productors a que plantin aquesta varietat, i evidentment doncs, mai se'ls discuteix el preu.
Clar,
la ovella ripollesa, altres...
Parlant de Kilòmetre Zero, en el teu Twitter em va ple de plats fets amb productes de la nostra terra, com per exemple el que vas penjar a finals de novembre, una truita de riu de Tabascan amb cigronet de l'Alta Noia i alfàbrega, ho estic dient i m'estan treure una gana. I posaves en aquest tuit, no al salmó, sí a les truites del nostre territori.
Sí, vaig dir fins i tot una petita discussió amb una persona que em deia que havia engegat una creuada antisalmó, però realment al final no som terra de salmó. Aleshores, importar un peix que, com a norma general, la seva aqüicultura no és... No pren cura del seu territori. Si fos un superproducte que pren cura del seu territori, bé, després hi ha tota una petjada de CO2. Quan aquí a Tavascan tenim una piscifactoria extraordinària que fa truites, a Pons, altres piscifactories del país, i després un país com nosaltres, amb un litoral i amb uns pescadors que estan passant un moment molt magre, i la sort que tenim nosaltres de poder menjar tot aquest peix fresc, em sembla una mica irracional i poc ètic menjar salmó.
Com o per què es nota en el paladar que mengem producte de quilòmetre zero i no salmó de vés a saber on, de Noruega?
En el paladar, això és un tema d'educació, al final, d'anar menjant, d'anar tastant, però, evidentment, quan tastes un salmó o tastes una truita de riu, hi ha una gran diferència. Vull dir, són animals que estan engreixats amb pinços. Uh-huh. Quan menges el salmó, per exemple, em centro en el salmó perquè és el que hem parlat, però sí, té aquell greix, no sé si t'has donat compte, sí, que surt tot aquell greix. La truita de Tavascan és de carn ferma, són aigües d'alçada, i després... tot el que porta al darrere, no? És un fet cultural, és un fet experiencial, perquè fins i tot si vas a conèixer el pagès o compres directament a mercats de pagès o qualsevol de les places de Barcelona que tenen molt bon producte, quan vas a parades de fruita i trobes, ara que és temporada de peres i pomes, no sé, hi ha una parada al mercat del Ninot que m'encanta, que sempre té 6, 8, 10, 12 tipus diferents de pomes. Imagina't el paladar com reacciona a això.
Que bèstia.
És bestial. Aleshores... és el gust, és la temporalitat. Vull dir, no és el mateix un producte que està un any, 6 mesos a dintre d'una càmera que ha agafat de l'arbre i posat a la teva taula. O un peix que està pescat amb tècniques de pesca tradicional, o, jo què sé, una carn de ramaderia del Pirineu que aquestes vedelles doncs, estan pastant, a part de que darrere hi ha tot un projecte de salvaguardar el territori. Vull dir, jo sempre li poso aquest discurs de que no només estem comprant un producte, sinó que estem salvaguardant la cultura i el territori.
Mm-hmm. Clar, Sergi, molts pensaran ara mateix quan parlem de producte i de quilòmetre zero. Sí, sí, això està molt bé, però jo quan vaig al súper és possible que el producte quilòmetre zero, com que és ecològic, com que és bio, com que és etcètera, 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 em surt més car que comprar el salmó de Noruega. Això és real o hi ha mite darrere d'això?
Jo penso que hi ha un gran mite. Evidentment, tu mai podràs competir contra explotacions que fan intensiu, per molts motius. Però aquí jo sumaria dues coses. El cost real d'un producte... Per exemple, el xai. El xai és una cosa que a mi em té molt flipat, no? La gran majoria de xais...
A mi el xai també em flipa.
Sí, a mi m'encanta. Però molts dels xais que es consumeixen a Catalunya, sent una terra de cabrits i d'ovelles i tal, venen de Nova Zelanda,
sí?
I aquest producte que viatja, imagina't, des de les Antípodes fins aquí... El seu preu de cost és més baix que el preu de cost
del
producte d'aquí. Jo no sé què ha passat amb tot aquest procés d'aquest viatge, però jo sé qui cria l'ovella xisqueta, jo sé qui cria els cabrits a la Terra Alta, noms i cognoms, territori i gust, evidentment. Vull dir, en tot aquest procés de congelació hi ha alguns productes que es posen per la seva conservació, evidentment. I torno a repetir, quan jo faig aquesta inversió de diners, perquè és una inversió de diners, m'agrada saber on van els meus diners. És una acció política, al final. Decidir on jo compro, estic dient-li al sistema que jo aposto pel meu territori, pels meus pagesos.
Ara que em parles del sistema, Sergi, t'estava posant una cara molt rara quan m'has dit lo del cabrit, etcètera, etcètera, no? Està prou explicat, això?
S'ha explicat per activa, per passiva. Sí. El que passa que els tempos...
Vull dir que jo com compro cabrit, ni idea. De què ve de Nova Zelanda, per exemple.
Sí, sí. A veure, a places, com a norma general, el que és plaça o són botigues de poble, evidentment, ells fan servir proximitat, 100%. Però ja quan vas a supermercats has de mirar... Jo sempre dic, hi ha la lectura, que és la dels llibres, que és fantàstica, hi ha la lectura dels tuits, i després hi ha la lectura de quan vas a comprar. Hi ha aquella lletra petita, com els contractes, i allà te n'adones de moltíssima informació que et queda... com està en lletra petita, et queda molt lluny, no? I és important saber què compres. I torno a patir, és superlícit. El que em deies del preu... tu quan vas a comprar una gran superfície has de comprar 14 pastanagues, no en pots comprar una. doncs, si necessites una pastanaga, i després d'aquelles 14 en llences 4.
Sí, sí, sí.
Vale? Doncs tu vas a plaça, vas a Mercat de Pagès, et compres les 3 pastanagues que necessites. O sigui, al final, la planificació que fem al restaurant de compres s'hauria de fer a casa. I planificar molt bé els menús, les compres, i fins i tot fer-te un Excel econòmic del que et costarà. I després saber-ho cuinar, també. La pèrdua de la cultura de la cuina a casa, per exemple, el pollastre a pagès, sí, val molts més diners. No, potser estem parlant de 10 euros més una peça de pollastre més grossa. Però és que quan el cuines no et perd un 30% d'aigua, i després, si el saps cuinar, d'aquell rostit pots fer croquetes, pots fer un caldo per fer fideus, o sigui, d'un mateix element, de 35 euros d'inversió, estan menjant una família de 4 persones 3 dies, imagina't.
Abans ho dèiem també, ets impulsor, Sergi, de la Fundació Coma de Maià.
Exacte.
Què és la Fundació Coma de Maià?
La Fundació Coma de Maià és un projecte que va néixer fa 14 anys i la pandèmia, doncs, ens va fer pensar molt a tots, no? Ens va donar temps a tirar enrere i a planificar què és el que volíem fer a la vida. Jo tenia un restaurant al carrer Ibau, el vaig tancar, i vaig decidir, doncs, de mutu acord amb la meva família, doncs, que uns dies viuria a Vilanova de Meià, que és el meu poble, i que anava a fer alguna cosa. I tenia aquest projecte al Calaix, que és un projecte que durant 2 anys i mig s'ha estat cuinant a foc molt lent, perquè les coses que van lluny s'han de fer bé. I bàsicament ens dediquem a tres àrees, que és la cultura gastronòmica, la cultura agroecològica i projecte social i mediambiental. Que això vol dir que toquem totes les tecles que es puguin tocar per ser una palanca de desenvolupament del món rural. Mm-hmm. Vull dir, volem aportar know-how, volem aportar noves tendències, noves idees per aquest desenvolupament d'un territori on està tot per fer i tot és possible.
Clar, em deies, vaig tancar el meu restaurant, va ser la crisi?
Jo un any abans de la pandèmia vaig tindre com una sacsejada interna molt gran i jo el món rural sempre m'ha cridat molt, i per circumstàncies, perquè havia tingut molt bones feines i m'anava molt, molt bé, doncs vaig decidir aparcar-ho. Jo tenia clar que tard o d'hora acabaria tornant a la terra dels meus orígens, no? Dels meus besavis. I res, doncs ara vaig combinant ciutat i poble, i és fantàstic. Evidentment, tindre un negoci no és fàcil, i com em deia una persona que m'estima molt i que jo me l'estimo molt, diu: Sergi, tu no ets empresari, tu ets cuiner, tu ets creatiu.
Clar, 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 t'ho pregunto diferent, eh? Un xef pot viure sense restaurant?
Sí. No és el mateix, perquè de tant en tant trobo a faltar aquella energia aquella cosa dels fogons, de la guerra, que dic jo, no? D'intentar fer feliç a la gent posant tot el que portes a dintre, però sí, és més complicat perquè t'has de moure molt més, però igualment, doncs, fent assessoraments, ajudant a les persones a desenvolupar projectes, a mi és el que m'agrada. Sí.
Parlava de la crisi, i et preguntava si per això vas haver de tancar el restaurant. Com ha afectat aquesta crisi, aquesta pandèmia, els restaurants, els xefs?
Ha sigut bestial.
Sí, eh?
Ha sigut bestial. Jo tinc amics que han hagut de tancar el restaurant i perdre casa, fins i tot. Gent que s'ha... ha posat molts més crèdits a sobre per tirar endavant. Vull dir que és una feina empírica, i jo els admiro perquè realment tirar endavant un projecte com la restauració o qualsevol altra empresa, però la restauració, pensa que el que toquem és una cosa que compres i has de vendre, sí o sí, i depenem de quan obrim la porta de que entri la gent a passar-s'ho bé, a tindre un moment de felicitat. I la crisi, doncs, si afecta les butxaques de tothom, evidentment ens afecta a nosaltres, i la pujada de preus al final, vull dir, no sé, gent que ha passat de pagar 800 euros de llum a pagar-ne 1.800 o 2.000, i després sempre, Sergi, ostres, no sé si pujar preus. Aleshores, si no puges preus, hauràs de tancar tard o d'hora.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Va, canviem de qüestió, perquè sí. m'han xivat que el programa Joc de Cartes de TV3, que s'emetrà dimecres 7 de desembre,
sí.
i tens alguna cosa a veure.
Sí, sí, sí.
Com va això?
Bé, tu t'han deia, Sergi, no ho facis, no ho facis. Sergi, no ho facis, no ho facis. Però, mira, un dels projectes amb els que col·laboro és un celler d'Alt Penedès.
Sí.
Estem entre Alt i Baix Penedès, que és Can Merlès. La Lucía, la seva propietària, i el Miguel van dir: hosti, Sergi, ens han proposat això, i com tu vens a fer aquí els events i tal, a veure si t'animes. I jo vaig tenir una reticència molt, molt gran, perquè és un programa que m'agrada, però ostres, hi ha coses que no m'agraden, no? Uh-huh. Aleshores, el que jo vaig intentar parlar, i els que fan la cuina darrere ja veurem què han posat, però vam fer un pacte de cavallerositat amb tots els altres concursants de ser el més professionals possible i tal, el que passa que clar, vas 12 hores microfonat i se t'escapen coses. Aleshores, bé, no, va ser una experiència molt xula i la gent em deia, Sergi, però que no et cal, però jo què sé, que de tant en tant també s'ha de jugar, jo què
sí,
sé.
Eh?
Sí, per què no?
Què et sembla aquest tipus de i no parlem de joc de cartes, eh? Què et sembla aquest tipus de talent shows que s'ha posat tan de moda respecte a la cuina? Això afavoreix la cuina?
Ens ha afavorit en molts aspectes perquè la gent ha recuperat l'interès per cuinar i això és molt, molt bonic perquè al final... és l'acte que fem, a part d'anar al lavabo, és l'acte que fem més cada dia, vull dir, no podem parar de menjar.
Clar, abans parlàvem de la pandèmia, el confinament suposo que també hi va ajudar, no? La gent es quedava a casa, cuinava més.
Exacte.
I ens hem tornat una mica tots cuinetes.
Cuinetes, no? I això és fantàstic, perquè hi ha una generació perduda, que dic jo, no? Les mares encara, però la meva mare, que en té 60... No, 70 ja, mare meva. Sí, vull dir, hi ha una generació perduda que ens traspassaven aquesta cultura gastronòmica, no? Tot, d'anar, quan estaves a casa amb la padrina, amb la mare, encara que ja era una dona treballadora, però jo vinc de restaurant, eh? Ma mare tenia restaurant, però a casa es cuinava. Hi ha una generació, un trencament generacional, mm-hmm. on la gent havia deixat de cuinar, i penso que aquests talent shows, pues, al final, si animen a la gent a prendre consciència de que s'ha de cuinar més a casa, perquè és un acte social fantàstic. Jo sempre els dic, cuineu amb els vostres fills, amb els vostres nebots, amb la vostra parella, amb els vostres pares. Jo recordo quan era petit, quan entraves allà al poble, que entraves a una casa, on vas directe? Te'n vas a la cuina.
Sí, sí, sí.
I hi havia pues, tres padrines allà xerrant.
Soc dels que va picar.
Exacte. I aquesta cultura, que és ancestral, perquè és on comença tota la nostra civilització, quan ens asseiem al costat del foc i aconseguim cuinar una cosa, encara que sigui una pota de mamut, no? Sí, i és digerible, i ens cuida el foc i tal, i podem començar a transmetre cultura. Doncs el micro ens ho ha tret molt, no? I el poder cuinar, ni que sigui dos dies a la setmana a casa teva, per planificar-te la setmana, és meravellós.
Dèiem abans que tenies alguns reconeixements més importants del país, com el Premi Nacional per l'Acadèmia de Gastronomia de Catalunya, el 2009. Què sí. Signifiquen aquest tipus de premis per un cuiner?
Home, jo quan era petit somiava ser el millor cuiner del meu país. I quan el 2009 em van reconèixer aquesta tasca, doncs... Clar, són molts anys, des dels 14 anys que vaig posar a estudiar, a viatjar, a aprendre, a treballar, hores i hores i hores i hores, i posant tot l'amor i tota la força que tens com a professional, mm-hmm. doncs que et reconegui el teu país com el millor cuiner de l'any, doncs, ostres, va ser... No sé, és d'aquestes coses que recordo amb molt d'amor, sí.
A banda d'això, perquè no pares, perquè ets un cul inquiet,
sí.
Tens el llibre La cuina dels bolets, del 2015,
exacte.
I els esmorzars de Forquilla, no?
Sí.
Que juntament amb la teva mare, ara ho explicaves.
El vam fer junts, sí, que això va ser un homenatge a la cuina de casa, de uh-huh. la mare i de la padrina. I a part vam treure un llibre en castellà que es diu La vuelta al mundo en 50 buñuelos,
oh.
és molt divertit, que és molt fàcil per cuinar a casa, però els buñols són molt agraïts, i hem fet un viatge per tot el món a través dels buñols, i m'encanta, és molt divertit.
Es fan buñols per tot el món?
Es fan buñols per tot el món.
Que
pensa
bo.
Que el buñol no deixa de ser una pasta que es fregeix. Pot ser fermentada o no, perquè hi ha algunes que se'ls incorpora clares i tal, però és com... El buñol és com un element festiu. Ostres, aquí pues, hi ha els bunyols de vent, a Quaresma i tal, però quan fas bunyols a casa és com festival total.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí.
I a Rússia hi ha una cosa molt xula, que és que en el carrer es cuinen els bunyols i a la gent gran se'ls serveix un gotet de vodka per escalfar-se, perquè és a l'hivern, i bueno, és un bunyol que em va agradar molt. Sí.
Tens algun llibre en ment ara, però, o no?
Ara estem preparant un llibre que sortirà, si tot va bé, espero i desitjo, per Sant Jordi.
Sí?
És un llibre coral que ens han carregat, que és un dels projectes de la Fundació. El Consolat de Mar fa 750 anys d'història, i em van encarregar doncs, fer un llibre gastronòmic sobre aquests 750 anys de Mallorca, València i del Principat, i som tres cuiners, el Miquel Calent de Mallorca, la Llúcia, que és de València, i estem treballant per fer un llibre coral. I mira, just ahir teníem reunió amb València i em va començar a dir plats que no havia escoltat a la meva vida, i em va encantar perquè clar, jo he estudiat molt i intento interessar-me per d'això, però, ostres, estan aquí al costat, és una cultura de parla catalana, i són coses que no havia escoltat mai. Em va encantar, vaig passar bomba, semblava un nen petit.
Això m'agrada molt perquè sempre m'ha generat aquella pregunta, segurament molts de vosaltres us l'heu fet a casa, eh? Clar, després de xefs com Ferran Adrià, etcètera, i tots els que han seguit,
sí,
un pensa, i què queda més per inventar en el món de la cuina? Doncs encara queda més, no?
Inventar sempre pots inventar o pots evolucionar. Jo m'agrada una... O sigui, un gran xef, tens els genis, i després un gran xef, això va dir George Blanc, si no estic errat, que és un xef francès, que un gran xef a la seva vida podrà fer un o dos grans plats. Tot l'altre seran bons plats. Aleshores... Si combinacions, vull dir, evidentment, quan agafes el món està quasi tot inventat, no? I ara jo penso que hi ha una regressió molt, molt interessant, que és una feina que jo vaig fer durant anys també, amb un llibre que vaig fer que es diu La cuina del 1714, que va ser un estudi amb antropòlegs, historiadors, que vam fer per l'Institut Català de la Cuina, que era un viatge també, doncs, això de 700 anys, a agafar el primer receptari de cuina catalana, que és el primer llibre de cuina escrit a Europa, que és el llibre del Saint-Sauveur. I clar, de cop se t'obre un món de receptes que és inesgotable. Vull dir, imagina't, amb 700 anys el que ens hem oblidat, el que s'ha quedat al calaix i el que podem arribar a fer, i a més posar-ho al dia, no? És meravellós.
A part del llibre, va, futurs projectes.
Futurs projectes, si tot va bé, un nou local a Barcelona.
Sí?
Sí.
Ep.
Sí, bueno, és el que et deia, al final sóc un cul inquiet, com dius bé, i m'arriben projectes, doncs, que m'emocionen, no? Al final penso que tota aquesta feina ha de ser emocional, i el que et proposin ha de ser alguna cosa que realment diguis, ostres, m'hi poso. I bé, és un local pel centre de Barcelona, no, encara no puc donar moltes coses, no? Perquè està en construcció, no, vale? Si tot va bé, a l'abril, si tot va bé. I intentarem tornar una zona de la ciutat als seus ciutadans a nivell gastronòmic.
Oh, que bé.
Bàsicament això, sí.
Què vol dir això, a nivell gastronòmic? Perquè
doncs,
clar, a vegades és com...
Imagina't, digue'm ara així, ràpid, tres restaurants on puguis anar a marxar canelons. Va, ja, ràpid.
Can Culleretes?
Sí.
Ja no me'n recordo.
Digue'm tres restaurants per anar a menjar sushi.
Que no
segur que no t'agrada,
no,
però la gran majoria de gent de la ciutat
però em dius pizza i te'l sé dir,
sí, per això, sí, o pizzas, sí, 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 o ceviches, sí, sí. O tal, no? Aleshores, el que voldrem és una mica recuperar els sabors d'abans, no? El poder anar a prendre't una escudella, a prendre't uns bons canelons, un bon fricandó, sense oblidar-nos, doncs, de la nova tendència, que la nostra cuina ja ancestral és super de verdures, no? Vull dir que un país de combinació de verdures i fruites com el nostre n'hi ha molt pocs, però volem recuperar, doncs, aquests sabors d'abans i dotar la ciutat d'un nou espai gastronòmic per fer-ho.
Doncs vinga, va, que si voleu menjar una bona escudella, uns bons canelons, ens haurem d'esperar a l'abril al nou, sí, restaurant de Sergi de Maià, cuiner impulsor de la Fundació Coma de Maià, membre de l'Slow Food, cocreador del moviment Kilòmetre Zero Slow Food. Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per rebre'm, és un plaer, i fins aviat.
Sí, tant, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.